Al matí, amb Raquel Garcia.
I arrenquem aquest dilluns presentant una nova secció que no us deixarà indiferents. Si sou amants de la literatura, aquesta és la vostra secció.
Llegir és sexy.
I ho farem un cop al mes, sempre ben acompanyades de les prescripcions que ens arribaran de la mà de Macondo. Tefi, bon dia.
Bon dia, Raquel.
Quines ganes, de començar aquesta secció.
Tinc moltes ganes, la veritat.
Jo també, perquè a més descobrirem un munt de propostes, d'experiències lectores, no?
Venim carregadetes.
Presentacions. Sí, com es presenta de moment el
doncs,
curs?
Doncs primer estem tancant ja moltes coses, hi ha coses que ja estan tancades, però el Club Feminista, el Club de la Tribu, continua. Continua de manera online de moment, però quan el seu líder, no, com diguéssim, el Diego, que viu a Praga, que en tema de la pandèmia es va traslladar a online, ell ho porta des d'allà, vindrà cap aquí i farem els dos tipus de club. El presencial i l'online continuarà perquè hi ha gent de Madrid, del País Basc, etc.
Perquè de moment llavors serà només virtual, entenc?
De moment, fins que Diego s'aposenti i tal, vindrà a l'octubre, però jo crec que a partir del gener engegarem els clubs de manera presencial també i també online.
Podríem dir, Tefi, que si els clubs de lectura són indicadors de l'índex de cultura, no?, d'una ciutat, la nostra ciutat es llegeix molt.
Sembla que sí, i cada cop més. I estem molt contentes perquè la tribu ha crescut exponencialment. Ja són quasi 30 persones, que clar, que un dels avantatges de fer-ho online és que molta gent pugui assistir, tingui més facilitats, que no sigui presencial. Que es perd una mica la màgia, però ja li m'ha agafat una mica el puntillo.
Sí, al final ens hem d'adaptar tot, no?
Exacte.
Quins dies?
Depèn. La tribu és fluctuant. És a dir, tenim un grup de WhatsApp en el qual es fa un sondeig mensual i normalment són els dimarts o els dijous al vespre.
Val.
Llavors, més o menys, es segueix una línia i que tothom pugui o apuntar-se des del començament o pots anar venint, diguéssim, doncs, si comença a 7:45, doncs a les 8, a les 9... Et pots anar adaptant. Llavors és molt fàcil, és molt més fàcil que tothom pugui assistir.
Val, si la gent ara ens escolta i diu doncs jo també vull formar part d'aquesta tribu, què ha de fer?
És superfàcil. Mira.
Tot és fàcil, amb tot és fàcil.
No, és
per això
fàcil.
Ens agrada, perquè és aquesta actitud que necessitem, fer la vida més fàcil.
Tenim un correu que es diu tribumacondo@gmail.com i allà el Diego, que és el receptor d'aquests emails, t'explica una mica que l'únic que demanem és el compromís de comprar el llibre que toca cada mes i ja està. I et fiquem al grup de WhatsApp i allà pots tens tota la informació del club, es va parlant del llibre, es queda amb les dates, les hores i tal.
Clar, perquè a mi m'agrada molt dels clubs de lectura és que són espais on poden passar moltes coses, no? D'un fet tan íntim com és el de llegir, s'acaba compartint, s'acaba, doncs, això, no? Es parla, es conversa, es reflexiona, es comenta,
es
fins i tot a vegades es pot prendre alguna cosa.
Sí, a vegades. Sí. I fins i tot entres amb una opinió i escoltant els demés pots arribar a sortir amb una opinió totalment diferent a la que has entrat quan començaves el dia del club.
Per això m'agrada que trenca també estereotips i això ens encanta. I també doncs, suposo que tenir un calendari, no?
Sí.
Marcat també ajuda a crear l'hàbit de lectura, que a vegades també es perd si no es té una certa obligació, no?
Jo sempre ho he dit, al final llegir és un hàbit. I si tu... mira, hi ha una de les noies del club que ja l'escoltareu, que tenia un bloqueig lector. I gràcies a posar-se aquests tips de cada mes un llibre, va acabar sent una fiera llegint.
Doncs mira, ara que comentaves doncs, aquesta usuària del Club de Lectura Feminista, doncs l'escoltem. Ella és l'Alba Cerrudo.
Jo vaig arribar a la tribu fugint d'un bloqueig lector que m'havia provocat el món acadèmic. Primer la carrera de filologia i després doncs, intentar fer un doctorat. I vaig arribar perquè m'interessava el tema del feminisme i volia simplement informar-me, conèixer més, llegir, conèixer gent. Però va resultar un descobriment que podríem dir que em va canviar la vida. Vaig començar a llegir moltíssim de tot tipus de temes i sobretot vam crear doncs, una família. Ho diem molt, no?, que som tribu. I és que no només compartim lectures, sinó que compartim experiències, dubtes, preguntes, dubtes existencials. Llavors, dono les gràcies a la vida per haver-me donat l'oportunitat de ser part d'aquesta tribu.
Tefi, Aquestes paraules jo crec que ja donen sentit al teu dilluns, eh?
Sí, jo ja puc plegar.
Que bonic,
preciós.
Que bonic.
Però és que a més té tota la raó, perquè al final és un lloc d'acolliment, no? De tribu. Hem fet una tribu meravellosa, jo sempre dono les gràcies i acabo cada club donant-li les gràcies per ser com són i de la seva entusiasme, la seva capacitat de ser crítics amb el que cada cop que li... Perquè no tots els llibres han agradat igual.
Clar, és veritat.
I això són reptes que agraeixen i que els hi fan créixer com a lectors, però més enllà de lectors.
Perquè quin és el perfil?
El perfil, normalment he de dir que són noies, dones... tenim franges d'edat des dels 20 i pocs fins als 50-60, sí. Que tenen moltes ganes de trencar estereotips i també una de, i algun noi també, evidentment, hi ha menys nois, però que, per exemple, Diego sigui sí. un noi que porti un club feminista, això a molta gent li ha xocat i jo penso que és de les millors coses que podem aprendre tot això, no? Que al final hem de ser inclusius en el feminisme, que molta gent està molt equivocada i per això una de les finalitats del club és donar a conèixer realment què és el feminisme.
Doncs ara li anem a preguntar també doncs, al professor, al Diego Velázquez. Bon dia, Diego.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Doncs moltes ganes de descobrir, que també ens expliquis com són els clubs de lectura que tu doncs, imparteixes, però primer de tot, no? Volíem respondre a aquesta pregunta. Què és el feminisme per tu?
Bueno, es una pregunta fácil y compleja, ¿no? Yo creo que el feminismo es algo que nos va a hacer a todos, a todas y a todes, muchísimo mejor persona. Simplemente lo que busca pues es eso, el que decir que las mujeres tienen exactamente los mismos derechos que los hombres, que no debemos incluso cerrarnos, ¿no?, solo a la palabra hombre o mujer, porque son conceptos muy rígidos. Y muchas veces no son correctos, ¿no? Sí. Simplemente el hecho de que todos somos humanos y que debemos aprender y que tenemos muchos privilegios Ajá. que no nos damos cuenta, simplemente pues ya sea por pues desde el sexo, desde la raza, desde la clase, de tus padres, de tus abuelos, esos privilegios pues hay que tomar conciencia y ver de que muchas veces pues pueden desgraciadamente oprimir a según qué sectores de la sociedad. Y lo único que hacemos es aprender. El que más aprendo soy yo, porque como decías, yo impartir no imparto nada. Yo lo único que pongo es un poco de organización
Ajá.
Y la verdad que bueno, es una maravilla porque me siento súper súper respaldado por las compañeras y los compañeros y es una auténtica maravilla, pero bueno, yo igual no soy la mejor persona para decirte que es el feminismo, ¿eh? Yo simplemente te digo que para mí me está cambiando la vida, eso sí que te puedo decir cómo me afecta a mí, me está cambiando la vida y considero que estoy mejorando como persona.
Doncs d'això es tracta, no? De potenciar doncs, aquesta transformació. De fet, els llibres podríem dir que són l'eina més potent, no? A l'hora de precisament potenciar doncs, això, l'imaginari, canviar la societat, no?
Totalmente. Y el leer opiniones que son contrarias a la tuya no es como discutir por Twitter o discutir con una cerveza en la mano que a veces pues nos alteramos, ¿no? Lees las opiniones de otra persona que te lo estaba justificando en muchas ocasiones
¿Sí?
y oye, bueno, pues llegas a comprender cosas que aunque no estés del todo de acuerdo, pues oye, es muy útil Ajá. poder aprender todo esto. Eso por un lado. Y por otro lado, aunque no nos gusten los libros, muchas veces lo que ocurre es cuando el club le ha gustado a todo el mundo el libro y es una maravilla, el club es muy bonito, muy dinámico, pero llegamos a un punto en el que casi casi no discutimos las ideas, no se le sacamos todo el jugo
sí.
al libro, ¿no? ¿Me escucháis bien?
Sí, te escuchamos súper bien.
Vale, vale. Lo que digo, que a veces cuando el libro no gusta, o hay hay como dos bandos, uno que le ha gustado mucho y otro que no le ha gustado mucho, los clubes son extremadamente enriquecedores, porque, claro, ponemos opiniones totalmente, diametralmente opuestas, y llegamos, pues bueno, simplemente eso, aprender otro punto de vista, que al final es lo que consiste, porque para tener un grupo de gente que te dé la razón a todo, eso no consigues en ningún momento mejorar y aprender.
Per això m'agrada també molt, no?, doncs els clubs de lectura, perquè s'estableixen aquests punts de diàleg, no?, com deies, sí. Perquè la gent parla però també escolta, que avui dia és molt difícil a la societat, moltes vegades parlem però no escoltem.
Sí. Sí, sí.
Digue'ns alguns dels llibres, no?, que formaran part d'aquest club.
Bueno, mira, te voy a decir los libros que van a formar parte los próximos meses. Este mes de septiembre vamos a leer Flores particulares, de Nora Eckert. Es un libro, son unas memorias que edita Tránsito, que Tránsito es una editorial
¿Sí?
que tomó la decisión política de editar solo autoras. Y son las memorias de una mujer transexual en los años 70 en Berlín.
Uh-huh.
Luego ya te lo pone en contexto porque el libro creo que lo terminó de escribir en 2019. un libro, la verdad, que un relato súper potente, súper enriquecedor, y además no cae en ningún momento en el victimismo, ni te lo plantea todo desde un punto victimista, ni mucho menos. Incluso te da como esperanzas, ¿no? Es un libro muy, muy bonito. La verdad que se puede decir la palabra, ¿no? ¿Sí? Es un libro muy bonito. Y luego vamos a leer en octubre, De la boca del caballo sale la verdad, de Mergin Alaoui, si lo pronuncio bien. Es una novedad editorial que viene de Francia, en el que nos vamos a ir a Marruecos, va a ser una novela, pasamos de las memorias a la novela, nos vamos a ir a Marruecos, donde una mujer ejerce la prostitución a escondidas de su madre, y de repente cambia algo en Casablanca y es posible que esta protagonista llegue a formar parte de una película o van a intentar introducirla dentro de una película. Llega como una especie de directora de cine a la ciudad y, bueno, va a mezclar un poquito y nos va a enseñar también, que es muy importante, conocer cómo la vida de las mujeres en otras culturas.
Això també és interessant, exacte, descobrir, no?, doncs, pues això, els rols de poder, els estereotips, el feminisme, que també doncs es viu en d'altres cultures, no?, per també entendre les diferències.
Totalmente.
Què més?
Luego pasaremos de la novela, pasaremos a un ensayo en noviembre, que se titula Feminismo de barrio, es un ensayo que edita Capitán Swing, en el que nos vamos a ver cómo puede afectar el feminismo a la clase negra de Estados Unidos principalmente, ¿no? ¿Cuáles son la autora lo llama cuáles son los puntos ciegos del feminismo blanco? Pues simplemente para continuar aprendiendo, un ensayo muy muy cómodo de leer, que va a estar, bueno, yo creo que va a ser muy dinámico y vamos a aprender mucho, porque al final muchas veces miramos solo nuestros propios problemas y hay que intentar ver cuáles son los problemas de otra especie de culturas y de razas.
Ajá.
Y luego, si todo va bien, en diciembre haremos una novedad que aún no ha salido, de la historia de bueno, nos vamos a ir a Corea del Sur.
Sí.
Una autora joven coreana que nos va a contar un poco una historia, no es autoficción, sino que es ficción, la historia de nuestra protagonista, que va a tener que explicarle que es homosexual a su madre, que es algo que, bueno, no sabemos cómo se lo pueden tomar allí. Y luego para la siguiente cada año aún no tenemos decidido los libros, pero bueno, siempre tenemos una línea marcada que consiste en trabajar con editoriales independientes, que consiste en dar a conocer nuevas voces a nuevas autoras, y luego pues intentar recuperar, muchas veces intentamos a lo largo del año recuperar alguna autora española o catalana que esté un poquito desconocida. El año pasado nos tocó hacer a Luisa Carnés, no sé si la conocéis, es una autora maravillosa, leímos Tea Rooms, un libro escrito en los años 30 en España, ambientado en Madrid, y fue maravilloso descubrir que una autora que está tan silenciada y tan desconocida en muchos ámbitos de la sociedad tiene unos libros tan maravillosos y tan progresistas para la época en la que se escribían. Entonces, bueno, pues vamos intentando cambiar desde el ensayo, desde la novela, memorias, hemos hecho también las cartas de Silvia Plath, intentamos tocar un poquito todos los palos, ir aprendiendo y bueno, esa es la idea, la dinámica que intentamos conseguir.
Aprendiendo y construyendo juntas, ¿no?
Sí, exactamente.
Abans parlàvem del perfil, ¿no? Explica'ns també, suposo que una de les riqueses dels clubs de lectura és la diversitat de mirades, de generacions, d'experiències, ¿no? Que al final, totalment, doncs, comparteixen aquesta passió.
Sí, totalment. Bueno, tenemos gente desde lo, como decía Tefi, ¿no? Tenemos personas jóvenes de veintitantos años, tenemos compañeras que rondan la cincuentena, que son súper sabias y que nos dan tres lecciones. Yo tengo 31 años, se dan tres lecciones en progresismo, nos dan 3.000 lecciones en lo que es el día a día. Hay más, como ha dicho, hay más mujeres que hombres, pero aún así tenemos gente de todos los tipos. Y nos gustaría seguir expandiendo y que sea un espacio, construir un espacio de seguridad, un espacio totalmente libre, en donde la gente quiera unirse y quiera compartir y aprender con nosotros y nosotras. Entonces, al fin y al cabo, la diversidad es algo precioso y si puede ser más diverso, pues mejor.
I tant, és la riquesa. Ara, de la nostra societat, ara la pregunta és per tots dos, però molta gent ens escoltarà i que potser no ha participat mai a un club de lectura. Què passa si no t'has llegit el llibre? Pues, o no l'has acabat?
Pues en el nostre cas, a Macondo, és hacer la vecina. venir, has de venir a escoltar.
A fer safareig.
Clar, a fer safareig i també pots aprendre encara de tots els comentaris. És el que ha dit el Diego, és enriquidor. Jo em quedo de vegades bocabadada només sentint parlar a persones que de veritat tenen una opinió o una humilitat de dir, pues mira, jo això no ho sabia o jo no m'ho havia plantejat en aquest aspecte.
No ho havia entès així.
No ho havia entès directament perquè és una...
I no passa res, exacte.
I la veritat que la diversitat és superimportant. La pluralitat que tenim al club és increïble. I cada cop, com diu, volem que sigui més.
Clar, cada cop més transversal també. És que 30 persones, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, la veritat és que van començar, no, Diego, amb 15, sí. 10...
Sí, sí, jo crec que incluso un poquito menos. Sí,
incluso menys.
Imagina't. De quan fa això? Quan vau començar,
el club de la tribu com a tal va començar presencialment fa 4 anys. Després, amb la pandèmia, Diego ja es va encarregar perquè, a part de client i assistent al club, és amic i ha creat ell un espai, perquè ho ha creat ell directament, amb la seva intensitat, com ell ho diu sempre, jo soy muy intenso, però per lo bo i per lo dolent, vull dir que està molt bé, i ell s'ha encarregat de tenir cura de les lectures, sí. de cuidar les persones que intervenen, de buscar sempre que hi hagi presència al ser online d'un autor, d'un editor, de fins i tot hem tingut, o tindrem, crec, l'Enrique Maldonado, que és un traductor que fa coses increïbles perquè arribi a tothom, i la veritat és que per mi és una fantasia.
És un regal, no? Sí. M'imagino. En aquest sentit, Diego, com ho fas perquè la tecnologia també no ens faci la guitza, no? Suposo que ja teniu una experiència, però
sí,
allò d'activeu els micròfons, desconnecteu...
Exacto. Hemos ido aprendiendo, lo hacemos por Microsoft Teams, como podría ser por cualquier otra plataforma. Yo tengo la suerte o la desgracia de que yo no resido en España y vivo solo y he tenido más tiempo de por las tardes poder organizar. Pero bueno, hemos ido aprendiendo y la verdad es que, oye, al segundo club ya le has cogido la dinámica, todo el mundo súper bien, e incluso la gente ya va haciendo debate, ya se va interrumpiendo, ya va cogiendo esa confianza y bueno, van levantando la mano, que hay como un botoncito ahí en el team,
sí.
Y yo voy dando palabra, simplemente gestiono un poquito el orden y ya está. Y bueno, es una maravilla, ¿eh? És una meravella, la verdad.
Un regalàs, m'imagino. Clar, teníem també espai per escoltar la Georgina Monge, que és activista, feminista...
Politòloga.
I explica'ns una mica, no?
I xamana de la tribu, com diem nosaltres, perquè quan Georgina parla, nosaltres callem i aprenem. Vull dir, és un goig sentir-la parlar. Sempre és el que ella diu, l'horitzó ha de ser feminista, que arribem o no, però ha de ser feminista. Llavors és fantàstic tenir-la perquè aprenem moltíssimes coses des de... tant com a lleis, com tot el que pot abarcar el feminisme, la història del feminisme, d'on venim, per què això...
Clar, el context, que és molt important.
I, bueno, per això a l'octubre li hem demanat, amb moltíssima il·lusió i ella encantada, Diego està darrere d'això, evidentment, també, que faci un seminari.
Que de què tractarà aquest seminari? Que començarà el 25 d'octubre? Bueno,
sí,
serà a les 7 de la tarda.
Sí,
una tarda.
Serà una tarda, però ella, ja et dic, ja vam fer un acte així a Can Capablanca, una mica de com ha evolucionat, com estem, en quin moment ens trobem, però sobretot d'on venim, no? Per entendre una mica en quin punt estem en aquest moment. I també com la literatura ajuda a... una mica a fer més fàcil, no? I més clar aquests tipus de moviment, evolució, etc.
A tenir també doncs a tota aquesta informació, tots aquests referents. Escoltem precisament, callem i escoltem a la Georgina.
A la sessió sobre feminismes que farem a l'octubre, parlarem sobre com el feminisme ha anat evolucionant, no? Sobretot principalment a partir del segle XIX o així, tot i que farem menció a les petites espurnes feministes i autores feministes que hi havien hagut abans, tot i que elles no es declaraven feministes però ja estaven reivindicant els drets de les dones. I anirem veient com aquest moviment feminista ha anat evolucionant i ha anat comportant canvis en la teoria feminista i la teoria política associada a cada moment. I, per tant, anirem veient com ha anat evolucionant el feminisme, la teoria feminista, i quines són les aportacions que hi ha hagut en cada corrent. Per acabar veient a l'actualitat, doncs, quins són els debats actuals que hi ha i quins són els seus orígens i de quines fonts veuen. I en tot moment, quan fem aquest repàs històric dels feminismes i de la teoria feminista, anirem apuntant quines han estat les autores i els llibres que han marcat, no?, aquella teoria o els més destacats d'aquell moment.
Ah, jo crec que serà també, doncs, un contingut ben farcit, que també, doncs, alimentarà la curiositat innata de tota aquesta tribu. Diego, per acabar, suposo que tu també, doncs, molt present en aquesta proposta, però quina prescripció ens pots fer per tancar aquesta entrevista?
A nivell llibres, mira, jo, si los tengo que recomendar uno, es un libro que es una, bueno, una maravilla que hemos leído y que vamos a tener la suerte de hacer un club extra que llamamos, porque va un poco fuera de la dinámica del club, porque es un libro que es un pelín largo, pero merece la pena. Se llama Pathos, Newburyport. Uh-huh. Es el flujo de conciencia de una ama de casa en Ohio, de unos 50 y algo años. Es un libro en el que da un repaso total al siglo XX, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en lo que es la historia del mundo. Es un libro magnánimo, que le decíamos al traductor, a Enrique Maldonado, que lo nombraba Tefi. Sí. Que ha sido una maravilla, porque nos va a hacer un repaso absolutamente de todo, desde problemas medioambientales, desde educación en casa, desde el feminismo, nos va a hablar sobre la transexualidad, nos va a hablar sobre la diversidad ecológica, sobre tartas, porque ella se dedica a hacer tartas, aunque era profesora de universidad, nos va a hablar sobre enfermedades, nos va a hablar sobre la historia del comunismo, de la historia del capitalismo, nos va a hablar de todo. Desde un punto de vista donde no deja en ningún momento el sentido del humor.
Y la peculiaridad,
una maravilla del libro.
Y la peculiaridad de este libro es que es una frase. 1.200 páginas, Diego, de tan solo, sí, en teoría, una frase.
Sí, hay entre medio de la frase, ¿sí?, hay alguna cosa que pasa.
Sí, sí.
Eso ya... No vamos a decir nada para quien lo quiera leer.
Yo vaig agafant apunts, o sigui, m'hauré d'apuntar en aquest club perquè, déu-n'hi-do, pues, les prescripcions que esteu fent,
Porque, y sobre todo, Pathos Newburyport es un libro en el que dentro de 20 o 30 años os vais a acordar de esta conversación porque va a ser un libro que va a marcar una época, realmente. Fue finalista del Man Booker Prize, si no recuerdo mal, en el 2020 o 2021. Creo que en el 2020, un librazo que no os podéis perder y que estéis invitados al club, que será el 6 de octubre.
Uh-huh. Doncs vinga.
Que contaremos con el editor del libro, que es Automática, sí. Darío estará con nosotros, y el traductor, que ha hecho una maravilla. Y luego, pues, para los que a lo mejor les abro un poquito más lo que es un libro muy, uh-huh, muy, muy grande, ¿no?, de, como dice la tesis, de más de 1000 páginas, sí que podemos recomendar algunos libros más cortitos, uh-huh, como por ejemplo puede ser ¿Por qué volvía cada verano?, de Belén López Peiró. Es un libro muy cortito, muy potente, en el que nos va a hablar un poquito de los abusos, ajá, que pueden ocurrir dentro de las familias. Y si queremos buscar a lo mejor sobre la maternidad algo un poquito más nuevo, podemos leer Las Madres, ¿no? Uf. Que también está en catalán, creo que lo edita Ámsterdam en catalán y Tránsito en castellano, ajá, de Katy Saguirre, que es un libro en el que nos va a romper un poco esos tabúes, ajá, que tenemos sobre la maternidad.
Que són molts i diversos. Tefi, per acabar, què ens proposes tu?
Jo, una novetat que ha de sortir, bueno, en teoria ja ha sortit, però com, uh-huh, hi ha problemes de distribució, però això ho deixem, és Matrix, de l'altre editorial. Matrix ens parla de Maria de França, un personatge que per mi era totalment desconegut, però que realment a mi és una noia que és bastarda. La fiquen a monja... Sí. Està enamorada de la reina de França i explica tota la seva infantesa fins a l'adultesa més llampant en aquella època, uh-huh, passant per un convent, passant per penúries, sí, però a la vegada és un llibre sensual, salvatge, on veus el poder femení en tota la seva esplendor, com, sí, diguéssim, sí, no? I a mi m'ha fet...
T'ha captivat.
A mi m'ha captivat, uh-huh, i m'ha fet intentar saber una miqueta més d'aquestes dones perdudes que no sabem gaire.
Doncs a nosaltres el que farem és, ja us ho hem dit, un cop al mes, doncs, a descobrir tots els clubs de lectura, totes les presentacions, totes les novetats que presenten aquí, des d'aquest espai motor de la cultura de la nostra ciutat, des de la llibreria Macondo, que es troba al carrer
de la Rosa, número 20.
Ja sabeu, també ens ho fan tan fàcil, fins i tot clubs de lectura en línia. Diego, que vagi molt bé. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies, que vagi bé.
Cuida't. Doncs a Tefi, un plaer.
Quan vulgueu.
Ens veiem d'aquí uns dies.
Un cop al mes.
Cuida't.
Tot el que vull, tot passi el mal temps i s'amagui lluny l'orgull. Fer-te feliç tot el que tinc, que sigui tan fort que et surti tot.